qualsevol solució que sigui definitiva al problema, perquè, efectivament, els desals a la zona són freqüents. Des de Girona hi té més dades d'aquest contenidor, la Bàrbara Julve.
Segons la companyia, en els últims mesos hi ha hagut fins a 4 robatoris de cable de coure a l'Alt Empordà i al Pla de l'Estany. En els 3 primers assalts, Movistar va reemplaçar el material, que implica una inversió molt alta. Després del 4 robatori, però, la companyia va optar per iniciar converses amb els Mossos per tractar aquests assalts i trobar una solució que talli el problema d'arrel, ja que un cop reemplaçat un tram, se'n produeixen en un altre. Fons de la companyia han explicat a RAC1 que mantenen contacte directe amb els alcaldes afectats per informar-los de la situació i lamenten que, igual com els veïns, ells també són víctimes dels assalts. La companyia destaca més que la seva principal preocupació és restablir el servei als veïns i als negocis tan aviat com sigui possible, un cop es tingui la certesa que no tornarà a interrompre's el servei per nous robatoris.
El PSOE i el PP s'han posat d'acord per reformar la Constitució i esborrar la paraula disminuït de la Carta Magna. Ho va proposar Pedro Sánchez a Twitter, coincident amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. És una reclamació històrica de les persones que tenen una. L'article 49 de la Constitució espanyola diu que els poders públics de l'Estat han de protegir els disminuïts físics, sensorials i psíquics. Una manera anacrònica que, segons Pedro Sánchez, discrimina les persones amb discapacitat i, per tant, s'ha d'eliminar. Poc després, el PP va recollir el guant i va sumar-se a la proposta. Per cert, que avui, aquí al Món RQ, coneixerem com funciona la primera app del món de cites per persones amb discapacitat intel·lectual. Es diu Dinderclub i serveix perquè les persones amb discapacitat puguin conèixer gent en un entorn sempre segur. A partir de les 10 del matí en parlarem amb el seu CEO i la persona que ho ha fundat, que és en Max Roures. Les famoses croquetes de paella i xoriço que han revolucionat les xarxes socials i que han obert un conflicte diplomàtic entre el Regne Unit i Espanya, doncs ara ja es podran comprar a Catalunya. El xef Nando Jubany, col·laborador de RAC1 i flamant creador de les croquetes més famoses de l'actualitat, ho ha confirmat aquest cap de setmana al Via Lliure de RAC1 quan va dir que, si tot va bé, ja aquest pròxim cap de setmana es podran trobar aquestes croquetes de... Clar, no les podré perdre, que això s'ha de tastar, de paella i xoriço als supermercats Bon Preu i a l'Ametller Origen.
El que està clar que a partir de dissabte que ve, jo crec que tant a Manlleu com a Bon Preu les trobareu.
Per tant,
les podeu provar i que cadascú les critiqui, digui el què...
Això és veritat o no?
La xarxa... Sí, sí,
o sigui...
croquetes de paella de xoriço,
sí,
eh?
Sí,
és dir,
sí,
que és l'hòstia,
sí, sí,
això, eh?
Hosti, per favor.
Les trobareu a Manlleu i al Bon Preu.
Recordem que fins ara només es venien al Regne Unit a Marks & Spencer, que va encarregar l'empresa al Nando, que fes específicament croquetes de paella. Les croquetes van viralitzar les xarxes arran d'un tuit d'un client britànic que les va veure al supermercat i que va arribar a ser portada del diari The Times. El grup de rock Kiss diu adeu als escenaris anunciant que es convertirà en un grup virtual. Coincidint amb els 50 anys de la fundació del grup, l'icònica banda nord-americana ha fet aquest cap de setmana a Nova York l'últim dels concerts de la seva gira de comiat. Però els Kiss van sorprendre els assistents a la tanda d'avisos quan amb aquesta cançó van presentar uns Kiss virtuals amb els quals volen seguir girant pel món. Uns avatars digitals dissenyats per l'empresa d'efectes especials de George Lucas, Industrial Light and Magic, en col·laboració amb l'empresa cofundada per Bjorn Ulvaeus dels ABBA, un grup que ja fa mesos que ofereix concerts virtuals amb la mateixa tecnologia. I anem al trànsit.
Lloguer Segur, sempre al teu costat, patrocina aquest espai.
Des del RAC anem a comptar cotxes com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, ara només queda activa l'avaria d'un vehicle a la Ronda Litoral en sentit nord, a l'altura de la Ciutat Vella, on es talla un carril i hi ha 5 quilòmetres de congestió. Des de fa una estona, el punt més afectat de la xarxa viària continua sent l'AP7, ara amb més de 4 quilòmetres d'aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, i altres punts de les carreteres afectats són sobretot els accessos a Barcelona, tant des de la B23 al tram de Sant Just d'Esvern amb 2 quilòmetres de congestió, com a la C32 i la C31 a Sant Boi i al Prat de Llobregat. També hi ha 4 quilòmetres més a la C58 en sentit sud des de Montcada. I finalment, de les rondes, destaquem també la litoral, com sempre, amb els 7 quilòmetres de cues en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs. És tot des del RAC. Bon dia.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
I acabem aquests apunts aquí al Món RQ amb un vídeo que podeu trobar al perfil de TikTok Revista Guapa, en doble B alta. Revista Guapa. És una trobada imprevista però entranyable.
Are you doing okay today?
I am.
Well, that's really fucking great!
Ah! Oh my God, you have Tourette's too?
Com haureu pogut deduir els quatre que sabeu anglès, és una conductora d'Uber que té la síndrome de Tourette i que coincideix amb un client que també la té.
No!
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 Just fingernails.
No em digueu que no és una escena per una sèrie, un film de comèdia. De fet, ells dos mateixos fan broma sobre la seva malaltia.
Okay.
Ja.
Al final acaben agraint-se l'un a l'altre la bona estona que han passat junts.
And I'm so glad you have such a great attitude about it.
I just think the life is too short to take seriously.
La vida és massa curta per prendre-se-la tan seriosament, diu ell, efectivament. Per això, si fos viu... Ai, per favor, no m'ho puc creure. Qui m'ha escrit això? Qui ha escrit això? José Antonio de la Loma en faria una pel·lícula. Es diria Los últimos golpes del Tourette.
Si son cuatro días, paso de lo que diga el total. Si son cuatro días, paso de lo que diga el total.
Qui ha escrit això, si us plau?
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 5.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Zamper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Hola, Jordi Basté, bon dia. Com estàs?
Cansat.
Cansat?
Sí, tot un cap de setmana diríem que hauríem de descansar i no hem descansat
més. Mogudet,
Sí, si no, i sí, ho pots ben lligar. Fem trobar divendres a la nit, d'aquelles coses que passen a la vida.
Sí, tu vas marxar abans,
Això es passa per sortir.
Recordo que a les 12 de la nit jo sóc com l'ambient de focs, que els divendres...
A casa de petit et deien, a les 12 de la nit, el dimoni sota el llit. I jo és una hora que li tinc terror.
Hola, Màrius, què tal? Què tal, Màrius? Tot bé o què? Està tranquil?
Sí, perquè el dimoni està allà.
Perquè sap que serà protagonista.
No.
Perquè el Barça va jugar bé.
El Barça va jugar bé.
Vas pujar o no?
Tenia les entrades per anar-hi i el meu fill es va posar amb febre. Jo estava amb un mucolític i vaig pensar, vols dir que té sentit?
I vas dir que no.
Començo a tenir una edat.
Hola, Cunillera, bon dia, eh?
Bon dia. Que m'ho posi una mica fàcil.
Sí, és veritat, tens raó.
Després et dono unes localitats extraordinàries.
Bueno, sí, l'oïda del Barça és molt preocupant amb el que hi havia, eh?
Bueno, pues que ens tractin amb una mica més de carinyo. Que ens tractin amb una mica més de carinyo tots. Ja està, no passa res.
Hola, Samper, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Hola, t'arribes, què tal?
Molt bé, i tu?
També hi era la Mònica divendres. Hola, què tal, Josep Martí, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Que, escolta'm... Entra la Mònica Terribas i ha dit. Hem decidit, o sigui, es veu que hi ha hagut una assemblea aquí fora que s'ha decidit que tu siguis el portaveu de tots ells per parlar del tema.
Me'ls he trobat aquí fora.
El bar, estàvem conspirant al bar.
Estàvem conspirant tots al bar.
Estàvem fent un cafè i ha aparegut el Màrius. Sí. I li hem dit, Màrius, avui hem de fer un compromís.
L'assemblea ha decidit
que et nomenem portaveu d'una qüestió que no ens apassiona particularment, que és el titular Jaime del Burgo, Leticia Ortiz. Aleshores, nosaltres ens abstindrem...
De temes que no afecten la casa i que són de l'àmbit familiar.
Bueno, és que hi ha una cosa que és molt bèstia, perdoneu que us ho digui,
Què és bèstia?
Que és bèstia és que aquest senyor... Aviam, posem pels que no estiguin ni punyeta d'idea, que era jo. Per exemple, ahir, no ho sabia, fins que em vaig mirar l'arbre genealògic, què és?
Hombre.
O sigui, la reina d'Espanya...
Jo crec que aquest home viu a l'arbre, a dalt de l'arbre genealògic, ja t'ho dic.
La reina d'Espanya tenia dues germanes. Dic que tenia perquè una malauradament
va morir,
que és l'Èrica, i l'altra que és la...
La Telma.
Que viu a Barcelona.
Que viu, suposo encara viu a Barcelona, que havia treballat per l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, va, sí. Llavors, aquest senyor estava casat amb la Telma. I segons el llibre, és que jo crec que per aquí, del Jaime Peñafiel, que es diu Letícia i jo, que aquest senyor hi ha agafat protagonisme. I ahir aquest senyor va penjar amb el seu compte de tuit oficial, de Twitter oficial, va penjar una frase que és...
La frase de la peixmina.
La frase de la peixmina, que és, es veu un mirall on hi ha la reina Letícia fent una fotografia, un selfie, sembla com un quarto de bany, i posa... Amor.
Que és on habitualment et fas les selfies.
Sí, el quarto de bany.
Val.
No, amor.
Per parlar amb els amants, la gent s'amaga al lavabo. No?
Val. Moment.
Escolta,
amor. No, amor tu no. Amor. Sí. El tuit diu, amor, llevo tu pashmina.
Llevo tu pashmina.
Es como sentirte a mi lado.
Llevo
me cuida.
Llevo tu pashmina en el baño, que pots agafar, vull dir, els baños aquells de la casa del Reis de la Sarsuela, que hi ha, en fi, 28 graus de temperatura, amb la pashmina pots agafar el serrampió.
Va, perfecte. Segueixo, eh? Amor, llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida, me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte, salir de aquí. Tuya. Per tant, vol dir, salir d'aquí vol dir que vol fugir del lavabo i del lloc on està, perquè clar, bé, sabem.
Bueno, la pashmina aquesta és una mica com la fraçada, com el llençol aquell del personatge del personatge del Charlie Brown, no? Com es deia aquell, el de la flaçada?
He
fet una pregunta. Com es deia el de la flaçada del Charlie Brown?
Està fent un retuit que bastant ben...
Per cert que... Moment, perdó. A tot això...
Linus, jo crec que era el Linus.
Moment, a tot això, t'he dit que això traspassa fronteres perquè hi ha hagut fins i tot alguns polítics que van enviar ja el tuit d'aquest matí de Jaime del Burgo. Per tant, no us penseu que això és una cosa de... Res, ha fet un tuit aquest matí, havia desaparegut el compte de Jaime del Burgo aquesta matinada. I ha tornat a revifar aquest matí quan, a les 8:43, és a dir, fa mitja hora, ha piulat amb còpia a la Casa Real i amb còpia al president del govern d'Espanya aquest tuit que diu... És una cita, un apotegma que se atribuï a Lincoln, diu ell. I s'ha de traduir... Ara hem de fer aquestes coses de les metàfores. Atenció que diu. Puedes engañar a todas las personas algunas veces y algunas personas todo el tiempo. Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Llavors, hem trucat amb una experta en frase... Bé, hem trucat.
Apotegma.
Estava escoltant...
Una experta en apotegma.
Sí, que és la Marga Ortuño, que diu... Vol dir que la Letícia encara l'estima...
Sí.
O que ell encara s'estima la Letícia, tot i que hagi intentat dissimular tots aquests anys.
Oh, vol dir que porta 48 hores que no es pren aquest home la medicació. Jo crec, t'ho dic molt sincerament, no anem bé. Sí, no anem bé.
Mira, de veritat, jo, si ens negàvem a parlar d'això, primera, perquè a aquest senyor li estem fent un favor parlant d'això. Aquest és un senyor de la dreta clàssica espanyola, que es diuen a ells mateixos defensors de la Constitució, per tant, del cap d'estat, se diuen defensors de la legalitat, i són els que treballen més per desfer aquest suposat objectiu seu. Per favor, aquest senyor ve d'on ve, jo no sé qui és ell, ni m'interessa ni m'importa. És més, jo quan vaig veure el primer vaig pensar que era un fake, que era un conte fake, i de veritat, no li fem el joc. Que es vagi distraient tot sol, perquè ara mateix hi ha molta gent a tot Catalunya escoltant-nos i que a la millor se n'estan assabentant en aquest moment. I realment aquest senyor no és ningú i segurament busca un aprofitament i està fent el joc segurament a gent que només volen maró. Ja en tenim prou de maró. Bueno, en tenim prou.
És veritat que és un personatge bastant estrany perquè pràcticament sabem en el seu dia, hem parlat de fa uns anys, si no m'equivoco, que es casa amb la Thelma Ortiz, amb la germana de la reina, i se'n va viure, ell ho deixa tot, i se'n va viure a Nova York amb ell. I pràcticament va sortir la notícia de que se'n havia anat a Nova York amb ell, i la notícia de que ja no estava a Nova York i s'havien separat. Que sembla que el pare d'aquesta joia li va dir que no es podien divorciar.
En fi, que, no li devia convenir. Això,
bueno, li devia convenir, en fi, com que es passa en fi, tot el temps allà entre el Botafumeiro i... No el del Major de Gràcia, eh? Entre els fums del Botafumeiro i una cosa...
Sí, també.
Ara fotre llagostes, ara, o què?
No, refereixo que són missaires i tal, i no sé què, i molt com són, doncs va dir que aquí la seva família no separava ningú, amb la qual cosa bueno, pues, van viure aquesta ficció fins que ell va trobar una altra nòvia i tal, i al cap d'uns anys es va casar. Semblava que aquest tema era un tema llestit. Què es va dir en el seu dia? En el seu dia es va dir que tota aquesta història és... ell es casa amb la Telma per estar a prop de Letícia, que havien sigut, no sé si havien sigut parella, havien tingut, en fi, una...
Ah, això és veritat, doncs?
Això sembla ser que és veritat. Jo no hi era, jo, què vols que et digui? El que m'he anat llegint d'aquesta pel·lícula, però, escolta, nòvies de quan tens, o amigues, sí, sí, o conegudes, sí, de quan ets un adolescent i tal, i, no sé, quan les tornes a veure al cap dels anys, doncs no et dediques a complicar la vida de la gent, no?
En té hagut, sempre queda.
T'asseguro que no és veritat.
On hi ha hagut sempre queda.
Aquesta frase deu ser...
La frase de la cuinera m'ha encantat. T'asseguro que no és veritat.
Això d'això és el Lincoln.
No, sinó el cunyadisme al Xavi no riguis, aquesta frase. L'apuntarem perquè li diguem al Xavi no riguis.
On hi ha hagut sempre queda.
És de Jefferson.
Jefferson Lake and Palmer. És un quart de deu. Era Emerson, eh? És un quart de deu.
Què fas del Planell? El de Planell no riu, perquè és d'aquests...
No, perquè el de Planell està...
No, perquè és l'única persona seriosa.
Clar, la Planella està pensant amb la quantitat de coses que tenim damunt la taula.
Sí, no, és veritat.
No, vaig descobrir que era Jaime del Burgo. No
sabies ni qui era, no?
No, tenia cap referència seva i vaig dedicar tota la tarda a esbrinar de qui es tractava.
Jo hi vaig titular.
Sí, i no he aconseguit que m'interessés en cap moment.
Doncs és interessant la seva genealogia.
Sí, perquè és fill de qui va ser... És fill de qui va ser...
Diputat del PP i president...
I membre de la... I president del...
De Navarra, no?
De Navarra.
De Navarra, de la Comunitat Foral de Navarra.
President.
I va ser... Era net d'un alcalde franquista.
Sí. I va voler que el seu fill es casés al monestir de Leire.
Aquesta persona necessita distracció.
Posa el seu currículum, això.
Envieu-li el telèfon de la Fundació Arrels, que busca voluntaris per fer el recompte de gent que dorm al carrer, sisplau.
Jo us vaig dir el més ridícul que em va passar ahir.
Perquè això no és ingenu. Això no és una cosa, perquè sí, darrere hi ha marro.
Deixa'm dir una cosa.
Parla'm de mar.
Que crec que ajuda a entendre el personatge. El
personatge no s'entén ni ell. Aquest tio parla amb el mirall i el mirall no li respon. Ja t'ho dic jo.
En què segur l'estan utilitzant per alguna cosa.
No està bé.
Deixeu parlar de la gent jove. El currículum...
T'acaba de fotre. Ara, un perquè, perquè l'altre dia el vam felicitar amb el Màrius Carol i
si pugem a l'autobús, et dic jo, que abans li deixaran el seient amb ell que en a mi. Ja està, no diré més.
El currículum, aquest senyor posa el que ha fet ell, però posa de qui és fill i de qui és net. O sigui, no és un currículum professional a l'ús. És un currículum que intenta treure profit de la sang i del cognom i de la trajectòria dels seus avantpassats. I això ja et posa el camí d'entendre una mica el personatge.
Insisteixo que se li pot passar el telèfon de la Fundació Arrels i que es distregui aquest senyor, si us plau, perquè és evident que si no... Sí, que falta voluntariat. Falten voluntaris per recomptar la gent que dorm.
Què passa, Marius Carol?
Jo ahir estava, en fi, llegint els clàssics i tal, tranquil·lament a casa, esperant el moment del partit de futbol. I rebo un WhatsApp del Xavi Bosch, fantàstic l'article d'avui, moltes gràcies, i em diu, el titular era... El Palau de les Infidelitats. I em diu, però t'has equivocat de Palau. I per un moment vaig pensar, jo parlava d'aquesta mena de llibre de memòries del Sarkozy, que li ha dedicat a la Carla Bruni, sí. Val? I explicava que sí. En aquell palau, el més ridícul de tot el llibre és que en un moment donat Sarkozy diu, clar, jo vaig començar a sortir amb la Bruni i tal, jo el que no podia fer és portar a la meva amant al palau i tal, això ho teníem que arreglar-ho i tal, i no sé què, perquè les amants no es porten a l'Elisi. I jo em vaig revelar, perquè això és una tradició, això no és un fet inusual. És a dir, l'únic palau on un president de la República Francesa, el setè, el Félix Faure, va morir mentre feia un quiqui. Mentre estava cardant, li va agafar un atac de cor i s'hi va quedar.
Un abús, un excés.
Cosa que, jo deia en l'article i continuo pensant, que és una mort venturosa però poc èpica.
Sí,
sí, hi ha un moment, hi ha coses que t'ho fan més fàcil, però, home, no et pots quedar... No, al meitat de la batalla. No pots quedar al meitat de la batalla.
I va bombejar la sang massa fort.
Depèn de quantes batalles hagués lliurat.
També és veritat.
Escolta, una cosa.
Sí, però tampoc ho podràs.
Vinga, l'altra. Aquí cadascú hi fot cullerada. I és que de prudent posa-li ordre, perquè tu aquestes coses sí que no et fan gràcia perquè no les entens. Llavors, no per res, no, no per res. Perquè ella està amb el tema del turista francès.
Home, és que és el tema.
És que és el tema.
És el tema.
És el tema perquè és molt gros el de García Castellón. És el tema. Per tant, d'aquí un moment Jordi de Planella ho explica. Vols dir alguna cosa, Mònica Hernández?
No, és que m'he quedat... Que en Maris no ha acabat d'explicar això de l'Elisi.
Bueno, no, per allò, si allò era Can 60. Si és que era Can 60, l'Elisi. O sigui, el personal... L'Elisi és un dels palaus més bonics que hi ha. I té un avantatge.
Sí, té
un avantatge.
És molt maco.
Té 365 habitacions. És a dir, que si un dia fins i tot... tu fas, en fi, una malifeta en un saló, és molt difícil que t'agafin, perquè tens 364 per escapar-te. I això et dona marge. Això et dona marge. Està
molt bé.
Però escolta, per al Mitterrand, fins i tot tenia la dona a la mà i la criatura de la mà. O sigui,
home, en tantes habitacions pis, no es notava.
Que, clar, hi havien tots. No? És que Jacques Chirac, el dia que mor Lady Di, ell no hi és al palau aquell dia.
Oh, sí,
i la dona obre la porta i tal, i li diu al cap de la policia, li diu, d'on està el president? Diu, si no ho sap vostè, vull dir que és una frase rotunda. El Giscard assegurava que després d'un sopar oficial va perseguir pels passillos a la Lady Di. És a dir, allà ha passat tot. I clar, i per això em semblava que el Sarkozy, en fi, ja entenc que està enamoradíssim.
Però a veure, quan un fa el llibre de la seva vida, si ho fa quedar bé.
Sí, que són les 9:20, vaig a la publicitat, només una cosa que us he de comentar, és a dir, si aneu a les televisions ara us trobareu que podeu escollir a Telecinco i a José Luis Martínez Almeida no. I a Antena 3 a Aribe Aznar. Sí, perquè no ens ha d'estranyar que amb aquestes entrevistes habitualment a Madrid el normal que passi és que hi hagi aquesta enquesta del diari El País que diu el que diu, que és que llevat a Catalunya i al País Basc la resta diuen que això de l'amnistia, la llei de l'amnistia,
però curiosament no. La tercera zona és Galícia.
Sí.
T'ho dic perquè hi ha eleccions a Galícia dintre de poc.
Ara comentem, són les 9:21 minuts, vaig primer al Corte Inglés. Hola, Noemi, com estàs?
Molt bon dia. Molt bon dia. Dilluns,
bon dilluns. Hola, què?
Pensa en un producte de Nadal. I ara imagina que comprant nadós te n'emportes tres.
Unes amb
bé, oi? Has pensat en una cuixa de cabrit? O un torró al Corte Inglés? No, tant fa, perquè si no era cap d'aquestes coses, a Supercor i per Cor i al supermercat al Corte Inglés tens milers de productes més a 3x2. És a dir, t'endús tres productes i en pagues només dos, i de les primeres marques. A més, pots reservar i fer de manera anticipada la teva comanda de Nadal de carns, peixos i mariscos, xarcuteria, pastisseria o plats preparats i recollir-lo el dia que els i indiquis. Acabat de preparar, sense cues ni esperes. Aprofita-ho només a Supercor i per Cor i al supermercat El Corte Inglés, a botiga, web i app. Què necessites aquest Nadal? Això no, un 3x2 en milers de productes i serveis que facin més fàcils les compres nadalenques. I per acabar us informo que aquest dissabte al Corte Inglés de Cornellà pots gaudir de l'espectacle de llums i dansa urbana de la companyia internacional Brothers Bros a les 6 i a les 7 de la tarda. No hi pots faltar. Doncs res més, que acabeu de passar bon dilluns. Adéu-siau.
De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya
se acabó.
Y ahora ya.
Ara ja no estàs sola. Ara ja Espanya és una altra. La delegació del govern contra la violència de gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
En aquest país, tens el dret a protegir la teva intimitat personal dins i fora de les teves xarxes socials. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estat. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Notícia d'última hora. Ens arriba un exclu... Perdó, tenim un...
Exclusiva. Les pastilles Emser amb sals minerals d'origen natural et protegeixen la veu i et cuiden la gola. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Emser!
A partir de 3 anys compleix amb la normativa de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris o contraindicacions a emser.eu.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Xas! Aquest Nadal, a Ametller Origen, tenim tot el que necessites per fer màgia. Una gran varietat d'entrants per anar obrint boca. El brou de Nadal acompanyat d'uns bons galets. Tota la varietat de canelons del Nando Jubany. I de postres, torrons, neules i panetones.
A Ametller Origen, aquest Nadal, tens la màgia a tocar.
Qui diu que Tossa de Mar només és un poble per visitar l'estiu? Vine a viure-hi el Nadal.
Del 6 al 10 de desembre, durant tot el dia, Fira de Nadal al Passeig de Mar, amb música en viu, regals, artesania, activitats per a nens, gastronomia i molt més.
I el dissabte 16 de desembre, de 6 a 2 quarts de 9 del vespre, el reconegut pessebre vivent teatralitzat de Tossa de Mar t'espera al majestuós recinte emmurallat de Vilavella. Entrada gratuïta.
Ah, i ara, per més facilitat d'aparcament, deixa gratis el cotxe a les entrades del poble.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
RAC 1.
Hola, sóc en Marc Girodal, vostè primer, i he triat el poema El Caganer perquè és de Francesca Ubanell, que és una poeta que em xifla total. El vaig a llegir ara per tots vosaltres. Som-hi! Un pastoret molt golafre fent camí cap a Betlem li ha agafat mal de panxa i busca una mata impacient. Un majoral la pressa. Vinga, vinga!
Aquest Nadal, RAC 1 puja a dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC més 1.
El per què de tot plegat.
3 minuts.
Hola, Jordi.
3 minuts i 2 quarts del matí. Per cert, que... Ah, calla.
Ai, ai.
Tira.
RAC 1.
Hola, què tal?
Aquest any Nadal caurà el dissabte 23 de desembre.
Endavant. Ja està. Vinga, va, que falten tres... Hola, què tal de Planell?
Bon dia.
Bon dia. Tu no entens res del Burgo, tampoc entens aquesta promo, ja està.
Res.
No entens i t'interessa.
Estic ben perdut.
Estàs ben perdut. Escolta'm, avui explicàvem, avançàvem aquí al món a RAC1, que les protestes del tsunami democràtic a l'aeroport del Prat, just després de la sentència del procés, estem parlant de l'any 2019... Uh-huh. Que no va interferir de cap de les maneres en l'atenció mèdica al turista francès que va morir d'un infart, perquè hem tingut accés a l'informe del SEM, que és el Servei d'Emergències Mèdiques, sobre aquell incident, i la conclusió que se'n pot extreure és meridiana, és molt clara. La presència dels manifestants a l'aeroport no va suposar cap entrebanc pels metges i vehicles d'emergència que van assistir al turista. De fet, les protestes tenien lloc a la T1, I l'home es va desplomar al pàrquing exterior de la T2, que per qui ho saben està molt lluny la T2 de la T1. Recordem que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, està buscant, per un tema de responsabilitat, a Carles Puigdemont o a Marta Rovira, entre altres coses, per imputar-los un tema d'una mort, i per tant, llavors, si hi ha un tema d'una mort, aquí el que acostuma a passar és que quedarien fora de l'amnistia.
Sí, perquè el projecte de llei de l'amnistia exonera els delictes de terrorisme, però hi ha dues excepcions. Si hi ha sentència ferma, aquí de sentència ferma no n'hi ha, perquè encara estem en fase d'instrucció, o si hi ha una víctima mortal. Per això García Castellón està tan entossudit en trobar algun mort que permeti justificar que Puigdemont i Rovira quedin fora de l'amnistia. Però què diu aquest informe del Servei d'Emergències Mèdiques al qual hem tingut accés? Doncs, bàsicament, en cap moment fa referència a les protestes o als aldarulls. Aquesta seria la millor prova, que no van suposar cap mena d'obstacle ni interferència en l'atenció a aquesta persona, perquè no s'hi fa referència. I, de fet, hi ha un altre element important. Tampoc es fa referència als Mossos d'Esquadra. En tot l'operatiu per assistir l'home, els Mossos no hi van haver d'intervenir en cap moment. La qual cosa també el que demostraria és que no hi havia problemes d'ordre públic que haguessin de justificar la seva intervenció ni que fos, per exemple, per ordenar el trànsit i facilitar la sortida d'una ambulància. Això és el que no diu l'informe, que ja és prou significatiu. I què és el que diu l'informe? Doncs comença, hi ha un encapçalament que diu dades de l'incident, explica qui alerta d'aquest incident i en quin moment es produeix, i a partir d'aquí tota la cronologia dels fets. Hi ha una persona que, in situ, a les 17 i 17 minuts del 14 d'octubre del 2019, és a dir, el dia que està publicada la sentència i que el tsunami fa la crida a ocupar la terminal 1 de l'aeroport, una persona que em deia que, in situ, es desplaça al comandament territorial del SEM a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i comunica que hi ha un senyor que està inconscient al perímetre de la T2. Allà no hi havia cap mena de protesta. Està inconscient al perímetre de la T2, al pàrquing exterior. Un minut després, a les 17 i 18 minuts, ja hi ha efectius del SEM que estan atenent l'home. Comproven que efectivament està inconscient, que no respiren, que no respira, i que hi comencen ja les tasques de reanimació. A les 17 i 20 minuts, és a dir, 3 minuts després de rebre l'avís, ja activen l'helicòpter que ha de venir a recollir l'home per emportar-se'l a l'Hospital de Bellvitge. I això desmunta una altra tesi. S'havia dit que si no se l'havien emportat amb ambulància era perquè els manifestants havien tallat el trànsit i per tant l'ambulància no podia sortir, però no és veritat. El SEM activa l'helicòpter ja d'entrada perquè s'adona que estem davant d'una situació molt greu i que per tant cal emportar-se l'home el més ràpid possible cap a l'hospital. Les protestes, doncs, aquí tampoc hi tenen res a veure. S'aplica un protocol mèdic que no té res a veure, insisteixo, amb la situació d'ordre públic que s'estava vivint a l'altra punta de l'aeroport, a la T1, no a la T2, que és on s'estaven produint aquests incidents. De fet, a les 17:22 arriba una ambulància al lloc dels fets. Una ambulància que se suma a les tasques de reanimació. I, finalment, al cap d'uns minuts, a les 17:35 minuts, per tant, 18 minuts després de rebre el primer avís, arriba l'helicòpter a l'aeroport del Prat. Entre el primer avís i l'arribada de l'helicòpter que s'ha d'emportar l'home passen només 18 minuts. L'helicòpter aterra a les pistes de l'aeroport i l'ambulància trasllada l'home del perímetre exterior del pàrquing de la T2 fins a les pistes d'enlairament perquè se l'emporti l'helicòpter. I ho fa també sense cap dificultat, la qual cosa demostra que l'ambulància podia circular sense dificultats i que si s'opta per l'helicòpter és precisament per una qüestió mèdica i en cap cas d'ordre públic. Les tasques de reanimació duren una bona estona, finalment estabilitzen l'home, el carreguen a l'helicòpter a les 18:18 i a les 18:25, per tant 7 minuts després, arriba a l'Hospital de Bellvitge. Allà l'atenen i finalment acaba morint al vespre. I aquí hi ha un altre element important. Recordem que una jutgessa de l'Hospitalet ja va estudiar aquest cas i va descartar cap relació amb la causa de Tsunami Democràtic per dues raons. La primera, per aquest informe del SEM, i després, per una autòpsia que ja vam conèixer en el seu moment i que identificava una cardiopatia congènita que patia aquest turista francès com l'element que explicaria que hagués patit aquest infart. Hi ha un element, però, de context que sí que hem d'explicar, que és que l'home va haver de caminar pràcticament 2 quilòmetres de la T1 a la T2, perquè es va trobar la T1 col·lapsada per les protestes, i va ser quan arribava la T2 que va patir aquest infart. L'altre dia, la filla del turista explicava al Mundo que potser aquesta caminada havia desencadenat l'infart, però en qualsevol cas no hi ha una relació directa entre les protestes i la mort de l'home que poguessin justificar les tesis del jutge.
Val, anem a pams. Primer, Miquel Samper, després Mònica Terribas, després anem seguint. Miquel Samper.
A veure, ja hem explicat en ocasió de tot el, diguem-ne, el moviment judicial que hi ha hagut arrel del procés, que el dret penal és l'últim dret que s'ha d'aplicar, allò de l'última ràtio, que se li atribueix al principi d'intervenció mínima. I avui m'agradaria explicar que hi ha un altre element, que és que el dret penal sempre ha de ser deductiu, és a dir, vaig investigant, vaig instruint una causa per part del jutge d'instrucció i vaig construint un relat de proves, però amb proves que al final igual em fan arribar a la conclusió de que algú ha de ser investigat per la comissió d'un presumpte delicte. Per tant, deducció, anar sumant proves per arribar a imputar algú. Mai al revés. És a dir, tinc una mort, la poso com a element per tipificar una acusació contra algú en concret i ara construeixo les proves per arribar-hi. Això és el procés invers del que ha de ser tot el dret penal, que ha de ser deductiu, anar sumant proves a poc a poc per arribar a imputar algú, no al revés com fa el senyor García Castellón, que diu, com que resulta que la llei d'amnistia té una excepció per ser aplicada, que és que hi hagi una mort en ocasió d'un acte terrorista, ja tinc quin és l'element per enxampar el president Puigdemont i a la Marta Rovira, i per tant, com que resulta que va haver-hi un mort, desgraciadament aquest dia, doncs vaig a intentar construir les proves amb un camí invers al que hauria de ser el dret penal. I això se'n diu prevaricació. Aquest home està prevaricant, està utilitzant la llei per uns interessos que van en contra dels principis que ordenen el dret penal. Suposo que la conseqüència serà, com va passar amb la Carmen Lamela, que arribarà al Tribunal Suprem, no? Aquesta és la justícia que actualment, a dia d'avui, està intentant posar traves al que és l'aplicació de la llei d'amnistia.
I afegir que perquè hi hagi la imputació per terrorisme, hi ha d'haver una intencionalitat en la causa, en voler causar aquesta mort, com va passar la T4 amb el cotxe bombadeta en el seu dia, no? Que hi ha un acte evolutiu de matar, no? I de tenir conseqüències en aquell cas. No té res a veure amb el que estem parlant. El recurs que va presentar Benet Salella sobre el cas ja donava fe de tot això que ens explicava també en Jordi de Planell, dient el forense en cap moment va parlar de que hi hagués cap causa relacionada amb la protesta de la T1. La dona d'ell en cap moment va relacionar-ho, i a més, com molt bé deies, es va emprar un helicòpter per poder-lo traslladar. Però és que hi ha una altra cosa. És a dir, posem-nos en el cap. Endarreriments de transports públics, rodalies, tal, gent que ha d'anar d'una banda a l'altra, que s'ha d'esperar. Si malauradament algú té una afectació física fins al punt de morir, doncs perquè té una malaltia i s'ha d'esperar moltes hores amb una andana d'un tren que no arriba, què passa? Acusarem de terrorisme a Renfe i a DIF? Perquè una persona s'ha estat esperant amb una andana amb endarreriments o amb dificultats? O sigui, a veure, el que està fent García Castellón és això, És això. És a dir, ara ens posarem a revisar tot el que ha passat en els nostres, en les nostres infraestructures de transport, perquè si hi ha hagut un mort o una persona que ha estat ingressada, més igual, i està afortunadament viva, això espero, acusarem de terrorisme a la infraestructura per l'endarreriment que ha causat que aquella persona no hagi arribat a temps. És que ens estem tornant bojos.
Josep Martí.
Tinc poca cosa a afegir. Si camina com un ànec, nyequeja com un ànec, nada com un ànec, és un ànec. I crec que no es pot dir gaire cosa més. És a dir, és ofensiu a la intel·ligència. A Catalunya van passar coses molt greus. Cadascú les pesa i les repesa en funció de la seva mirada particular, però van passar coses greus. L'intent de posar la plantilla basca de la violència i del terrorisme aquí comença poquets mesos abans de l'estiu del 17, no se'n van sortir, tot i que a l'hora de construir proves a través de retalls de diaris i tot això, va acabar tenint un pes en el judici. Pensaven que això s'havia acabat, però l'estultícia no té final, i és indignant veure un jutge estirant les costures de les lleis per fer directament una tropelia, perquè el sistema jurídic espanyol ja té maneres de posar el gomet verd a l'amnistia o no posar-lo. Sembla que no en tinguin suficient amb els mecanismes de garantia que dona el sistema espanyol en aquests moments, i vulguin aprofitar-se doncs d'aquestes escletxes que no dona el sistema jurídic, sinó que ho dona la manca de professionalitat d'algunes persones que ocupen llocs rellevants a la magistratura. A mi em sembla això i crec que s'ha de dir clarament. Sí.
Conillera.
A veure, avui fa exactament 5 anys que està pendent de renovació el Consell General del Poder Judicial.
Sí, senyora.
És a dir, hi ha uns vocals al Consell General que han doblat el seu mandat. Per tant, i no es veu possibilitats de que hi hagi una renovació ni a curt ni a mig termini, segurament, mentre aquella persona que jo crec que és l'única que sempre va dir que el senyor Feijóo no era un moderat, que no ho era, no és que ho dissimulés ni res, que no ho era, crec que això és la demostració, perquè a més ja no es prive públicament de dir que això no es fa perquè ell no vol. I per tant, jo crec que aquesta és la base de tot. Perquè què hi ha darrere d'aquesta tossuderia no volgué renovar el Consell del Poder Judicial? Bueno, doncs hi ha tot això que ara estem veient. No només aquest cas, hi ha més casos que podríem anar veient. És a dir, tots aquells que des del Poder Judicial reclamen la separació dels poders i estan invadint un poder. És a dir, estem vivint l'anul·lació de la designació de la presidenta del Consell d'Estat perquè el tribunal no li veu suficient relleu de reconocido prestigio, quan el Parlament, el Congrés de Diputats, li ha donat el vistiplau amb una majoria més que absoluta. Per tant, no està anant contra la presidenta del Consell d'Estat, està anant contra el Congrés de Diputats que li ha donat aquest reconeixement.
Però el Parlament també es podria posar una mica les piles...
Bueno, deixa'm acabar una mica, sí, que encara em quedava una cosa. És a dir, aquest Consell que està bueno, que està, diguem, compadrejant amb el tema d'un govern il·legítim i tot això, quina legitimitat té, per ell, denegar-li la idoneïtat al fiscal general de l'Estat, que fa 2 anys o 3 li va donar, que ha canviat. És a dir, jo crec que l'origen de la situació, normalment diria l'origen del mal, però seré més prudent, l'origen de la situació està en aquells que han decidit que no renoven el Consell del Poder Judicial i no el renoven malgrat que aquest comissari que els agrada tant, el comissari europeu de justícia, els ha dit que s'ha de renovar amb la llei actual i a partir de que estigui renovat, llavors se pot reformar la llei. I tot i amb això, és dir, aquest senyor que se suposa, ells a més el presenten com un amic, no?, que està amb ells i tot això, malgrat això no es fa. I això és el que ens hem de preguntar, per què no ho fan? Perquè els hi convé.
Màrius
Carol. Els hi convé per aquestes coses que parlem.
Bé, perquè hi ha una cosa que jo crec que els propis jutges d'aquest país haurien de rebel·lar-se, fins i tot sent molt de dretes i votant el PP i tot el que vulgui cada un d'ells.
Però si surten amb la taula de protestar contra el govern.
Que és que una vegada més, el poder polític, en aquest cas la dreta, intenta el que no ha aconseguit a les urnes aconseguir-ho des dels tribunals. I això és el pitjor, és el pitjor descrèdit de la justícia. Això
i de la política.
Però sobretot de la justícia. I una cosa que a vegades es perd de vista. Escolti una cosa. La sobirania no està en els tribunals. La sobirania està en les Corts, en el Congrés i el Senat, que és la representació de... Això ho diu la Constitució, no és que ho digui jo, a la representació dels ciutadans, no? Llavors, que es prenguin iniciatives en contra del govern, a mi em sembla...
Si el govern no fa les coses bé, s'ha de poder fer.
Sí, però...
És que si no anem a Polònia...
Escolta, però aquí el que tens...
El que qüestiono és l'afirmació taxativa que un govern pot fer el que vulgui.
Però, escolta,
perquè llavors no ens podem queixar de Polònia. No ens podem queixar d'Hongria.
Sí, el que et diu, diguem, el marc en què es mou els tribunals, quin és? Tu pots agafar i recórrer al Tribunal Superior i arribes al Constitucional i pot dir que això no funciona, que això no sé què i tal, quan són temes del Constitucional. Si no, arribes al Suprem, etc. Però vull dir, aquí el que estem veient és que la justícia té una guerra pròpia. Que és el resultat directe o indirectament de la justícia, una part de la justícia, perquè, en fi, hi ha gent extraordinària i gent de moltes que pensen d'una altra manera, però hi ha una certa voluntat de la dreta d'instrumentalitzar la justícia, i jo crec que això és el pitjor que li pot passar a un país. Per què? O sigui, el problema no és l'amnistia que Europa està pensant, que, escolti, que aquí a Espanya no hi ha separació de poders. No, és que l'actuació del dia a dia també dels propis tribunals fan pensar a Europa i els europeus que aquí no s'estan fent les coses.
Jo estic d'acord en això, i abans he dit el que he dit, però de mateixa manera que he dit el que he dit abans, aquesta voluntat de control És a dir, si tu el Constitucional envies en un exministre i en una directora general de Moncloa, quan te toca, quan tens el tor, molt interès per la independència de la justícia no tens. I dit taxativament, no, és que la sobirania està als congressos i per tant el que surt d'allà o al govern i no es pot qüestionar. No, perquè llavors els polacs els hem de deixar en pau i els hongaresos els hem de deixar en pau. A dir, les coses que fa el legislatiu i les coses que fa el congrés també necessiten una validació. No qüestiona això que estic dient jo ara. A Espanya hi ha molta gent que practica la justícia, la vengança, o que té gent de pròpia, o que posa la seva ideologia per davant del dret. Però el que sí dic, en totes les lletres, és jo no veig cap partit dels grans partits espanyols que tingui un interès molt gran en que la justícia, de veritat, actuï de manera independent. Val. I sobre la suspensió de la presidència del Consell d'Estat, el que sorprèn, des del meu punt de vista, és que hi ha trigat tant. Perquè si de veritat ens creiem les lleis i la presidència del Consell d'Estat l'ha de tindre algú que hagi dedicat la seva vida professional a la justícia, posar
no
una persona
això,
de carnet de reconegut prestigi,
això.
Però el prestigi no et cau, no et cau inventat dels núvols. T'has de dedicar a la justícia per a guanyar prestigi judicial. I una persona que ha fet tota la seva carrera política amb un carnet a la butxaca i que ha anat saltant de càrrec a la política, no al món de la justícia, pues dius, escolta, hi ha elements per anul·lar-lo, no ha passat mai.
Un moment,
però pot passar.
Per favor, que són molts, sisplau.
Volia recordar una cosa que se m'ha passat. Aquest sistema d'elecció del Consell del Poder Judicial, segurament el Miquel se'n recordarà millor que jo, crec recordar, i no sé si, crec que no m'equivoco, que es va fer l'any 2015, sent president aquell que va ser alcalde de Madrid, que ara no me'n recordo, l'Alberto...
Luis Gallardón.
Gràcies. Perquè l'Alberto, i recordo, si insisteixo, si no estic confosa, que quan se va fer aquesta llei l'any 2015 es va vendre des del Partit Popular com la gran eina per a justificar o per a doncs ordenar una elecció de jutges, perquè també cal dir, que molta gent segurament no se'n recorde, que els jutges no els busquen els partits. Els partits al Congrés de Diputats, a les Corts Generals, voten aquells que li són proposats per les associacions professionals, que és molt diferent. És a dir, tu, de la bossa que et fan arribar les associacions, efectivament allí opera la majoria dels tres cinquers, el que sigui, per a votar. Per tant, no és que els partits se'ls inventin. I t'he de dir, les Corts Generals tenen una legitimitat que li ha donat la votació, que li ha donat la votació dels ciutadans. I clar que es pot posar en qüestió, però es posa en qüestió portant-ho als tribunals. I a mi em sembla que els tribunals han de tenir també, si volen, legitimar la seva autonomia, perquè tu ara fixa't, el legislatiu controla l'executiu, no?
Teòricament.
Amb més o menys fortuna.
Favoros,
el poder judicial on respon dels seus actes?
No, aquest és el drama. Aquest era el drama.
Escolta, el Francisco Pérez de los Cobos, president del Tribunal Constitucional,
del PP, mentre era president.
En el moment en què és escollit, té carnet del PP.
Sí.
I és escollit, en fi, en els moments més calents de la història d'aquest país. I ningú li va discutir. És més, en aquest cas concret, com que el que tinguis carnet no vol dir que no tinguis vida pròpia i pensament individual. Aquest tipus, el dia que deixa el Tribunal Constitucional, fa un dels millors speeches, un dels millors declaracions públiques en favor de la independència del Poder Judicial. Per què? Perquè diu, escolti una cosa, ens han volgut passar amb tot el tema del procés, això un tio del PP,
del
Constitucional, ens han volgut que els hi resolguéssim el que vostès no van saber resoldre, el que el senyor M. Rajoy, que per cert, el senyor García Castellón, té dubtes de si és Mario Rajoy, Manuel Rajoy, en fi, clar, M. Rajoy, amb ell li sembla... Matías Rajoy, Miguel Rajoy, sí, això... Tu dius, el poder deductiu. Home, M. Rajoy, ¿a qué le suena a usted? ¿A qué le suena? Bueno, pues aquest senyor M.
No
Rajoy...
No es reconocido prestigio, vaya.
No me sale nada por M. Bueno, pues escolta, jo crec que qui posa el preu, justament el dit a la Nafra, és un tio que ha sigut del propi bé. Escolti, els polítics es dediquen a fer política i que ens deixin fer les...
Són les 9:48, vaig a la publicitat, si permeteu un moment...
Es boca, es, o sigui, està Aznar desbocat.
Desbocat, eh?
Antena 3, atenció a una de les frases que ha dit.
Desencadenado, eh?
Sí, diríem.
Aznar desencadenado.
La que més m'agrada de moment, ha dit, la convivència en Espanya
se li ha quedat una cara. Ara.
Sí.
Has vist quina cara se li ha quedat?
Sí.
No sembla ell.
Ja. Diu que
la
convivència en Espanya s'està deteriorant, per exemple, bueno, parlant de l'estiu, i la frase que és més bèstia és, per mi, el muro que Pedro Sánchez quiere levantar es una declaración de guerra. ¡Chimbum!
RAC 1. Com serà Barcelona l'any 2030?
Més sostenible.
Més verda.
Més amable.
Més justa.
Més innovadora.
Més equitativa.
Més connectada.
Vine a imaginar com serà la Barcelona del futur a les terceres jornades de l'Agenda 2030. Els dies 14 i 15 de desembre a Calalier. Inscriu-t'hi gratuïtament a barcelona.cat/jornades2030. Ajuntament de Barcelona.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a Garro, carretera Santa Creu de Calafell, quilòmetre 10700, Sant Boi de Llobregat.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrelles Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrelles Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aida de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aida. Música de qualitat amb Excelentia.
Després d'emocionar a Cannes, Tòquio, Londres i guanyar el Gran Premi del Públic a Sitges, arriba Robot Dreams. Brillant, hipnòtica, una carta d'amor a l'amistat. Una pel·lícula de Pablo Berger, director de Blancaneus. Robot Dreams. 6 de desembre, només als cinemes.
Aquest Nadal, vine a Parc Central. Més de 100 botigues de moda, restaurant, cinema i supermercat t'estan esperant. Ai, no ho saps encara? Tenim el tió de Nadal més gran de Tarragona. Viu el Nadal en família a Parc Central. Recorda que obrim diumenges i festius. Pots consultar el nostre horari a la web de Parc Central, al centre comercial de Tarragona.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
A l'Illa trobaràs la màgia del Nadal a cada racó.
Vine a veure la gran maqueta en moviment Ciutat Noel i gaudeix de la pista de patinatge i de les actuacions musicals els caps de setmana.
Hem preparat tallers infantils de manualitats i la bústia del Pare Noel perquè deixis la teva carta. Com sempre, t'esperen les nostres botigues, restaurants i el nou Umbracle.
I obrim tots els diumenges de desembre. L'Illa s'omple de Nadal i t'està esperant.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure'l lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 9.092 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà del 6 al 10 de desembre perquè puguis fer realitat les teves idees. IKEA Badalona tancarà el dia 10. Més a IKEA.es/Catalunya.
Hi ha coses que només passen al desembre. Com assegurar-te un any de bona forma amb el DIR. Sí, avança't els propòsits d'any nou, apunta't al DIR per 6 mesos i te'n regalem altres 6. Afanya't i no deixis escapar els 6 més 6. Una promoció única. Informa't al club o a dir.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
RAC 1.
El per què de tot plegat.
El que dèiem, 7 minuts per les 10, José María Aznar, amb la Griso, Antena 3, diu que en aquests moments està en joc el futur de la nació.
Yo lo que creo es que lo que está encima de la mesa es un proyecto de construcción constitucional, de eliminación del régimen del 78, de sustitución del régimen del 78, y naturalmente están puestos encima de la mesa a partir de eso si la continuidad de la nación española que hemos conocido es una posibilidad o es una quimera. De si España va a continuar siendo una nación o va a ser una confederación de republiquillas ridículas, o si España, pues efectivamente, su constitución, su Estado de Derecho, va a prevalecer. Todo lo demás yo creo que es envoltorio de lo que es efectivamente un proceso político que está centrado en esas dos cosas.
I també torna a demanar que hi hagi una mobilització contra l'amnistia i contra el govern de Sánchez.
Apelo a la energía cívica de los españoles. Los españoles lo que no pueden es derrumbarse. Vamos a ver. En el debate de investidura, hay un candidato al debate de investidura, yo soy presidente del gobierno, va al debate de investidura y dice: yo voy a levantar un muro para impedir que todos ustedes lo franquen. Voy a levantar un muro contra ustedes.
Se dice que ese muro es una declaración de guerra.
Y yo digo que ese muro es una declaración de guerra. Nunca se había escuchado en el Congreso de los Diputados, en este periodo democrático, una declaración de ese cargo. Y yo estoy diciendo: yo voy a gobernar contra ustedes. Contra media España, contra 11 millones de españoles, contra 11 millones de electores. Bueno, pues muy bien, esos 11 millones de electores, yo les digo, tenemos que tener la energía cívica para saber lo que eso significa. Eso significa que vamos a romper, que vamos a quebrar, que vamos a aceptar una quiebra de la convivencia en España. Pues no significa eso. Y vamos a movilizarnos para decir: queremos mantener nuestra convivencia, queremos mantener nuestra Constitución, queremos mantener nuestra nación, queremos mantener todas aquellas cosas que han servido durante décadas para una transformación política, social, económica, cultural e internacional de España sin precedentes.
Això de José María Aznar, hi ha una cosa que, no sé, perquè si s'ha de, si ens hem de preocupar o no ens hem de preocupar, diu que ha dit també que era el embate más importante que ha tenido España desde el 23F, ha dit també Aznar.
El embate.
No, l'embate.
El desafiament.
Un desafiament. Sí. Més gran des del cop d'estat del 23F. Aquest cap de setmana jo m'he quedat amb unes declaracions que feia una persona que s'ha autoproclamat sempre socialista, com és l'actor Antonio Resines, que vol dir que el missatge que reben, que és un missatge... O sigui, Antonio Resines fa una declaració dient que... O sigui, una declaració que podia haver signat perfectament el PP. Perfectament el PP. Contra l'amnistia, contra... Bé, vaig quedar com molt parat. És evident que el missatge que arriba a Madrid és el que arriba. O sigui, aquesta és una altra. És a dir, Isabel Díaz Ayuso diu que Espanya ens roba. O sigui, el que m'he dit és que Espanya ens roba. Està dient Díaz Ayuso ahir. Clar, i tot això va calant, la manifestació va calant, Rossiner sortint això, amb la qual cosa, clar, em sorprèn que hi hagi un 40%, segons l'enquesta d'avui del País, un 40% que encara estigui a favor de la llei d'amnistia, em sembla moltíssim. Però, no sé, Mònica.
Primera cosa, jo estic contenta que Aznar entengui que la Constitució del 78 està absolutament fora de qualsevol similitud amb el país que vivim, i que per tant requereix un canvi. Estic molt contenta que hagi arribat a aquesta conclusió, que és efectivament el que li està demostrant aquesta legislatura que ara s'enceta, tant per part d'Euskadi com per part de Catalunya. És imprescindible tornar a posar damunt la taula totes les incongruències del que va suposar l'estat de les autonomies en el seu moment, consensuat per totes les forces polítiques del moment per sortir de la dictadura, però és evident que aquesta Constitució ja no s'aguanta, i per tant xapó que ho hagi entès, xapó. A partir d'aquí comença una legislatura que serà de tensió, ho vam dir en tertúlies anteriors, entre el judicial i l'executiu i el legislatiu, perquè és inevitable que quan tu reformules l'estructura de l'Estat i negocies, en aquest cas a Catalunya, doncs ho estem veient aquest cap de setmana, ho hem viscut, amb la intervenció per desconfiança d'un centre de mediació internacional, del prestigi del centre Henri Dunant, en el seu dia es deia així, ara li hem estat dient així, però em sembla que es diu... dels drets humans, i evidentment estan treballant perquè hi hagi certa credibilitat en la negociació entre les parts, doncs escolta'm, aquest camí s'haurà de recórrer no sense tensions. Ara, jo crec que és el suport del legislatiu en aquest executiu és prou potent per fer el camí que ha de fer amb convicció, perquè aquesta Constitució ja no representa el país que ells tenen, Espanya. Ja no el representa.
A veure, Mònica, és que hi ha una cosa d'origen. És a dir, el senyor, jo interpreto que el senyor Aznar es declara amb aquestes declaracions, se declara com a propietari o com a administrador principal d'una Constitució que ell entén que està sent atacada. El primer que va atacar per tierra, mar i aire l'any 78 a la Constitució es diu José María Aznar.
Sí, però a part,
per parlar del personatge. Sí, sí. És dir, a quin personatge em crec? El de l'any 78, que ja era gran i havia aprovat l'oposició, per tant, se suposa que ja tenia criteri, i diu, deia el que deia contra de la Constitució, i ara diu que ell és el defensor de la Constitució enfront d'aquells que la volen atacar. És dir, a mi el que em sembla és que, bueno, pues, doncs, la mano que mece la cuna és el senyor Aznar, que és el que està fixant el camí a seguir, i no hi ha manera de sortir-se'n d'aquí. També t'he de dir que se troba a faltar